Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Judit Caselles. Neix a Catalunya el segon nadó que ha estat gestat en un úter donat per l'àvia de la criatura perquè la mare patia la síndrome de Rokatsky, que fa que les dones neixin sense úter ni trompes de Fal·lopi. L'operació va fer-se a l'Hospital Clínic de Barcelona, l'únic d'Espanya que ha desenvolupat aquesta mena d'operacions. El trasplantament d'úter es va fer l'abril de l'any passat gràcies a la donació de l'úter de la mare de la Maira. L'operació va ser d'alta complexitat i va durar més de 10 hores. Dos mesos després de la cirurgia, la Maira Montes ja va tenir la seva primera regla i al cap d'uns mesos se li va iniciar el procés de fertilització. La Maira ha passat un embaràs totalment normal i la setmana 37 se li va practicar una cesària, ja que les pacients transplantades d'úter no poden donar a la llum de manera vaginal. La mare i el nadó estan en perfecte estat de salut. L'infant es diu Manuel, va pesar 3 quilos i va néixer el 2 de gener passat. Tant ell com la seva mare, Maira Montes, es troben en perfecte estat de salut. Sobre l'operació Catalunya, la mà dreta de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, que era l'enllaç entre la cúpula d'Interior i la cúpula policial, admet que sí que es va investigar l'independentisme, però nega que es fes de forma il·legal. Segons ha explicat a RAC1, totes les indagacions que es van fer era perquè Interior tenia indicis de fets delictius.
No existió nunca nada parecido
no a una operación,
Catalunya, una operación entendida como una preparación, unos antecedentes, una ejecución, un reparto de roles. No, radicalmente no. Lo que es evidente que se produjeron fueron actuaciones policiales, algunas enmarcadas en lo que se denomina la policía judicial, que evidentemente pues persigue esclarecer y poner a disposición de los jueces los hechos delictivos.
Des que el van destituir fa 7 anys i mig, els mitjans no han parat de publicar gravacions i missatges entre ell i tot un grapat de comissaris de la policia patriòtica com Eugenio Pino, José Manuel Villarejo o Enrique García Castaño. Moltes de les converses giraven entorn de l'operació Catalunya perquè com a secretari d'Estat de Seguretat era l'enllaç entre la cúpula del Ministeri de l'Interior i els comandaments policials que s'encarregaven d'investigar l'independentisme. Justament avui sobre aquesta trama s'han publicat nous documents al Nacional que indiquen que no només el Departament d'Interior hi estaria implicat, sinó també el d'Economia i Hisenda, amb l'aleshores ministre Cristóbal Montoro al capdavant. Segons aquest mateix document, l'autoritat espanyola antiblanqueig va traslladar informació falsa sobre Artur Mas i els Pujol a les autoritats de Liechtenstein el 2014. En plan econòmic, el doctor de la UOC i economista Josep Lladós preveu que el març-abril la inflació es pugui moderar a Catalunya, però condiciona aquesta moderació a les guerres de Gaza i Ucraïna, ho ha dit a la caravana de Ràdio Estel.
Nosaltres esperem, la major part dels analistes esperen que cap a la situació, cap a la segon semestre de l'any i fins i tot ja a partir de la primavera, l'estabilitat de preus serà més elevada que l'altra, que fins ara. És a dir, que anirem a taxes d'inflació més baixes. Una altra cosa és que pugui passar amb els conflictes en curs.
Lladós es mostra satisfet per la situació actual de l'economia catalana dins el marc europeu, però també creu que cal estar pendents de la frenada dels principals mercats exteriors que podrien frenar de retruc Catalunya. I així sona la nova cançó de Sara Roy, Cor de cendra.
El cor de cendra encara fa tant.
És una cançó que tracta sobre la pèrdua d'algú que estimes i de com guardes el seu record. I ara els esports amb Pol Corredoira.
El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 se celebrarà a Madrid a partir de 2026. L'acord amb Liberty Media s'extendrà fins 2035 amb un impacte econòmic de 400 milions d'euros per edició. El traçat de prop de 5 quilòmetres i mig recorrerà IFEMA i la ciutat esportiva de Valdebebas i podrà acollir 110.000 espectadors en previsió d'arribar als 140.000. El Gran Premi es presenta ara mateix al recinte firal d'IFEMA i allà acabarem de conèixer tots els detalls. La Fórmula 1 torna a Madrid quasi mig segle després. I atenció a aquesta notícia en bàsquet, perquè Salva Camps deixa de ser l'entrenador del bàsquet Girona. L'entitat acaba de fer oficial la destitució de l'entrenador i el seu tècnic ajudant, Lluís Riera. Al comunicat agraeix la tasca, professionalitat i dedicació de tots dos i convoca una roda de premsa per avui a les 2 del migdia al pavelló de Fontejau. Les 7 derrotes consecutives de l'equip han estat claus per la rescisió de contracte de l'entrenador gironí. Ara mateix són 14ens amb 7 victòries en 19 partits.
És tot per ara. Tornem a més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, vinga, va, espera't, torna.
Què vol dir això?
Espera't, espera't, torna-hi, torna-hi. Gairebé 7 minuts que passen de les 11 del matí. Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A tothom se li traba la llengua, eh?
A mi el primer.
Ah?
A mi el primer, però m'ha fet molta gràcia.
Això passa en res. No m'havien viscut mai, això. Crec. Escolta'm, filosofia millennial. Mm-hmm. És a dir, per mi.
Sí, per tu. Filosofia pels millennials.
Ara, què ens parles avui?
Del somni.
Somni de somiar o de dormir?
Somni de Shakespeare, de sueño de noche de verano. És broma. Somni de...
Wow, com estem avui?
Estem...
Ets Shakespeare, ja, tu?
Sí, m'agrada molt Shakespeare. M'agrada molt Shakespeare. Òbviament, com una dada que hi ha en cliché rere cliché, fins a convertir-se en una meva impersonalitzada. I, bueno, cap allà anem. Però del somni...
Per cert, que s'estrenarà, si t'interessa, Shakespeare. De seguida entrem en qüestió, eh?
Sí, sí, no, està bé. Parlar de Shakespeare està bé. S'estrenarà
Macbeth al Teatre Lliure, amb un planter brutal, eh?
D'en somni, no?
D'en somni. Uau. Uau.
Sí, no, millor que no m'he de dedicar a la comèdia, jo.
Va, el somni. El somni. Per on ho comencem, això?
Doncs... Clar, evidentment, no és que parlem del somni en abstracte, o sigui, parlarem del somni, però en un sentit zambraniano, del terme. I perquè l'altre dia vaig estar llegint sobre això, bàsicament, i em sembla prou interessant, vaig estar apuntant coses, vaig dir, ostres, això... Hi ha un parell de coses que em semblen interessants, no? Sobretot, jo llançaré aquí, com es diu això, com una frase...
Sí.
De... Una mica com oracle de Delfos.
Val.
No? I llavors ens plantegem una pregunta a la que va això, no?
I a partir d'aquí debatem, eh?
Sí, bueno, començarem, però a veure què et sembla, no?
Val.
Zamorano diu, cierra los ojos y mira, no? Llavors és una cosa que ressona amb nosaltres, no ens sembla absurda, però si ens farem a pensar-ho, què és un enigma o és un sense sentit, un absurd? No? Aquí seria el que ens hauríem de preguntar. No sé.
Jo no crec que sigui un absurd. L'altre dia ho deia, em sembla, en aquest mateix programa, que jo crec que hi ha dues frases que han marcat, si més no, la meva vida professional. Una és on vaig estudiar, hi havia on vaig estudiar ràdio, un dels llocs, vaja, hi havia un lema molt important marcat a la porta, que deia, habla para que pueda verte. Jo crec que això defineix la ràdio.
És el rotllo, és el rotllo, és el mateix estil de frase.
Habla perquè pode haver-te. I un altre és el lema que tenim precisament en aquesta emissora, que resa, mai millor dit, Ràdio Estel, escoltant, sentiràs. Que també està molt bé.
Aquesta m'agrada.
I també és el rotllo. Per tant, compro absolutament.
Compres,
la frase.
Bé, sí. Bé. Aleshores, una cosa que maca d'això... És algo que últimament jo estic molt capficat en això, per dir-ho d'alguna manera. I és en la naturalesa iniciàtica que pot tenir la filosofia o el pensament. O sigui, com... No totes les coses o sigui, com l'obertura de possibilitat, no? O sigui, algú iniciàtic, no?
Sí.
I en aquest sentit, tanca els ulls i mira, no?, si ho diguem en català. Més que una reflexió filosòfica en un sentit d'anem a estructurar un pensament, anem a intentar dir alguna cosa, cierra los ojos y mira és una manera de col·locar-nos en un espai. De dir, vale. O sigui, Zambrano no ho utilitza com una eina per analitzar alguna cosa, sinó que col·loca una situació, no? Diu, tanca els ulls i mira, i ara comencem. No? Ara tu i jo ens podem entendre.
A partir d'aquí som-hi. Sí.
Som-hi, no? I és una cosa que crec que és molt important en el pensament, aquests... Vale, anem a col·locar-nos aquí, que és una cosa que reivindica molt precisament Miguel Morell. Jo crec que és el filòsof més important que hem tingut aquí, cosa que tenim, que encara és viu. I ell és gran lector de Maria Zambrano, no? Jo sempre dic que és l'únic autor que tolero que parli de Maria Zambrano i m'agrada el que diu, i em sembla interessant. I ell diu una cosa molt maca.
Per què? Per què? Per què? L'únic autor que toleres que parli de Zambrano?
Perquè l'entén de veritat, no? I parla i fa expandeix el pensament de Zambrano.
Com
no?
L'hem d'entendre, de veritat, a Zambrano?
Llegint-la, sentint-la. No? Ell, Miguel Morell és un filòsof que la sent. No és un filòsof que intenta explicar o sistematitzar Zambrano, sinó que és un autor que busca... compra el seu deliri, no? Tanca els ulls i mira, o sigui, ell entra dintre del... accepta el joc de Maria Zambrano.
Tanca els ulls i mira, i ja començo a entrar en debat, Tanca els ulls i mira, podríem simplificar-ho a... pensa?
No, perquè el pensa va després. Aquesta és la cosa, quan... I va molt de mà amb el que anava a dir ara, de quan... si pensava en Plató, no? I com, comencem amb el mite de la caverna, que en realitat és com bueno, l'alegoria de la caverna, que és potser el moment on es funda realment, el moment més emblemàtic i icònic de la història de la filosofia, en un sentit que ha estat una mica pervertit, però des d'un origen és un moment absolutament legendari. La gent s'acostuma a oblidar, la gent parla del mite, però s'acostuma a oblidar d'on es situa aquell mite, no? Clar,
rapidíssimament, per la gent que no el conegui.
Un dia parlem d'això, si vols,
sí,
que
és
interessant.
Sí.
Per parlar bé d'aquest tema, que no està molt pervertit. Passa a la República i el Sócrates està debatint i sobre les qüestions polítiques i de més, i porten molta estona debatint. I ell vol explicar el procés de coneixement, no? I llavors li està explicant a un, que no me recordo el seu nom ara, això, per desgràcia, fa molt que no ho he llegit, i li diu, imagina un tal no sé què, o sigui, imagina una cova on hi ha un tal. I llavors li pregunta, ho veus? I l'altre li respon... ho veig. Llavors diu, molt bé, podem començar. Que sembla una tonteria, però és aquest punt. No com, ho veus? O sigui, tenim la imatge, no? Vale, som-hi, doncs.
Va, és una mica el que acabem de fer ara mateix. Que és, planteja el tema i a partir d'aquí debatim.
Exacte. O sigui, és fer el que es diu en filosofia una propedèutica.
Una?
Propedèutica.
Val, que ha traduït?
Preparar. Vol dir una propedèutica, vol dir una crítica prèvia, una col·locació de context...
Partir des d'un mateix punt?
Fer neteja per... Això és una cosa molt important quan es debat amb algú, en un tema dialògic, no? O sigui, tindre un debat amb algú no en un sentit de voler tindre la raó, sinó el que diem sempre, de voler tal. És molt important aclarir els punts base. O sigui, si ara et dic, tanca els ulls i mira, estàs entenent el mateix, més o menys, que jo, llavors, a partir d'aquí, et puc explicar la moguda que et volia explicar del somni.
Val.
Clar, és que hem fet una...
Sí, boníssima, aquesta,
Hem fet una performance aquí,
No, però quin dia no és una performance, aquesta secció, també t'ho dic.
Ja. Això és metanarratiu, tot.
Val. Ten bé, avui, trobo. En fi, va, enllaça-m'ho tot amb el somni.
Bé, clar, anem a donar una altra volta més. I llavors, aquí és on... això ho vull dir bé, ho porto apuntat i ho vull dir bé, perquè hi ha noms i de més.
Està bé que un dia ho vulguis dir bé.
Això és, clar, perquè és la dedicatòria que René Char, que no sé si es pronuncia així, René Char, suposo que es pronuncia, la dedica a un llibre que li dona a Maria Zambrano. I diu així, la dedicatòria és todo aquello que tiene el rostro de la cólera y no levanta la voz.
No? Uau.
I vaig, hòstia, això, no? I què carai té això a veure amb el somni? No? Todo aquello que tiene rostro de la cólera y no levanta la voz. És el context on està escrivint això, Maria Zambrano s'està exiliant i René Char és un poeta de la resistència francesa. O sigui, com el context és bèstia, no? Però diguéssim que allò que té el rostre de la cólera i no levanta la voz no vol dir que no es pugui expressar. En aquest sentit, té una naturalesa similar que la del somni. O sigui, el somni és una, és molt curiós perquè, sens dubte, és algú que codifica, és algú que influència, però és algú completament aliè. És una cosa molt estranya, no, el somni? I el més interessant de tot és que el Zambrano sempre diu que la vigília ve del somni. O sigui, com el ser humà ve del somni i es desperta. Però el somni és el primer. Sempre. És l'originari.
Val.
O sigui, l'ésser humà, en aquest sentit, diu ella...
No... Som somiadors per naturalesa?
Sí, en tots els sentits. O sigui, inclús, jo sempre penso aquí en el quadro, en el gravat de Goya de los sueños de la razón producen monstruos, no? Uh-huh. Una mica...
O sigui, sí.
Tots els somnis i somnis, no? Però sí, totalment. O sigui, i aquí és una cosa que cal preguntar-se, o sigui... Perquè és important, perquè el que Zambrano està dient aquí és no som certs, que aquí és una mica la seva lluita contra la racionalitat establerta i la reivindicació de l'irracional en tant que somni, per exemple, que és no som certs matemàtics, en un sentit estricte de la paraula. Les matemàtiques són una invenció creativa. No som certs que ens estructurem de manera quadrada. Som certs que venim de la nit de les tenebres, que és el somni, de la incertesa del somni, de la estranyesa del somni, i ens despertem. I quan ens despertem, ens hem de fer càrrec d'allò que ha passat a la nit. O sigui, som certs que tenim aquesta profunditat o aquest abisme, en realitat, no?, que és un misteri, i no podem renegar d'ell. Això és interessant. Tampoc l'hem d'analitzar, això és una cosa que també Zambrano, jo crec que no diu explícitament, però sí que implícitament ho deixa entendre. El que jo estic dient ara no vol dir analitzem els somnis. També no està dient això. Jo no estic dient Jung, Freud, psicoanàlisis, simbolismes, anem a analitzar els somnis. Perquè això és aplicar precisament la racionalitat del dia a la nit. És un moviment il·legítim. No? Zambrano no està parlant d'això. Zambrano està parlant d'algú molt més abstracte, d'algú molt més delirant, d'algú molt menys explicable. No? Que és, bàsicament, que ens hem de prendre en sèrio el somni. Perquè si no...
Per què?
Clar.
Anem aquí.
Perquè si no, passarà allò que és una cosa que jo crec que la gent l'entendrà, encara que és una cosa estranya. Si no, mai passarà allò de... per mi, un dels conceptes més macos que té Zambrano és el de despertar-se somiant. Despertar-se soñando. No? Que és el moment de claredat. El moment... Un veu el que veu, no? És despertar-se somiant. I despertar-se somiant no vol dir entendre una cosa racionalment. Perquè jo et puc explicar mil vegades que Zambrano diu això, i Zambrano diu allò, i aquest filòsof diu això, i tu ho pots entendre perfectament, no? Però no està travessat aquell coneixement. No ho has vist, diguéssim. Ho has entès, però no ho has vist, no? Potser algun dia ho veus, no ho sé. Però llavors despertar-se somiant té a veure amb això. Amb tindre aquella... certesa d'estar despert, però jo estic entenent tot això que està passant aquí, ho estic veient, estic cuerdo, no estic en la folia.
Sí.
Estic inspirat, però no estic boig. No? És una línia molt, molt difusa, però estic inspirat, però no estic boig. Per tant, entenc, analitzo i veig el que he de veure, no he de veure, però al mateix temps estic en un estat de somiant. O sigui, estic en el món oníric.
És una... ara em diràs, no. L'ésser humà, en general, sí, val, d'acord. Però el que inspira o pensa o creu, per entendre'ns, hi ha idees, és el filòsof. És on el filòsof hi veu més clar?
En les idees?
No, en aquest moment.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, eh? O sigui, com un altre filòsof et diria que no. Jo personalment crec que sí, perquè també jo és el que jo hi crec, també. O sigui, com això és una cosa... Jo tinc aquí el meu... voto de fe. O sigui, jo tinc aquí posada la meva fe i tinc posada aquí la meva creença i la meva experiència. Si és més intransferible o no aquesta experiència, no ho sé. Jo intento que sigui el més transferible possible. Però jo sí que crec que precisament que és una cosa que... Últimament parlarem més de Plató perquè estaria bé, jo crec, parlar de Plató. Per diversos motius. Primer perquè és el pare de tot això i està bé parlar d'ell. I sobretot perquè més reconciliat, millor estic reconciliat amb Plató. És una cosa important.
I et desemprenya també amb Plató. T'has emprenyat amb molts filòsofs.
Amb gairebé tots, però com tothom que li agrada la filosofia, al final.
Sí?
Sí, perquè allò és com un... Això és una paraula molt, molt, molt centenial, que és un matel royal, la filosofia. O sigui, la filosofia...
Ho és, molt centenial.
La filosofia és, bàsicament, un todos contra todos. No? Aquí tothom es fot de pinyós, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres, més o menys.
Tu davant d'una idea filosòfica, d'un pensador... d'un filòsof, d'un relat, del que sigui, però filosòfic. El que fas, o sigui, la teva evolució respecte a aquella idea o a aquell pensador és llegeixo i comprenc, llegeixo, comprenc i discuteixo, llegeixo, comprenc, discuteixo i entenc?
Hauria de ser així, però no és així.
M'has entès o igual sí, ara sí. Fotut un rotllac
important? No, entès, però sol ser més aviat... llegeixo una frase, ho escolto de segones, discuteixo. llavors, tercer, torno a llegir i dic, hòstia, era burro, per què he discutit tot això? Estava equivocat. O sigui, idealment seria molt més com dius tu, però és molt més erràtic. És molt més terrible. Clar, què passa? Ens hem oblidat d'una part important, que és com visc, no? És com llegeixo, entenc, experimento... I a mi una cosa que reivindico, clar, com a zambraniano aquí, senteixo. Sento. Sento. I últimament estic utilitzant una cosa que abans la destriava una mica, perquè és com quan em diuen mítics mètodes racionals, no? Com d'argumentació, no sé què, sí. L'acadèmia s'ha d'escriure així, no sé què. Estic pensant en algunes figures concretes. Et diuen bàsicament com...
Posin alguna o...
Has de dir... No. Que jo encara estic estudiant. Tampoc cal. Que diuen, no pots dir... Com que dir, jo sento que...
Sí?
És com... Saps? És a dir, com, creiem que, donades aquestes circumstàncies, pensem... I últimament, jo dic, pues sento que no sé què. Sento que això no sé quantos. Perquè sí, perquè és important també que et fa sentir una idea. O sigui, com sents una idea.
Ja saps que tu proposes un tema i a partir d'aquí... Saps? Així va aquesta secció i així m'agrada que sigui. Però com se sent la filosofia?
Clar, aquesta és una pregunta molt interessant, jo crec. Pues no sé, se sent de tantes maneres com filosofies hi ha, suposo. Jo et puc respondre com la sento jo.
Val.
O com la sent la gent que jo respecto. Doncs...
Bé, tu respectes o no respectes?
Sí, això sí que és veritat.
M'està quedant bastant clar.
Soc una mica hiperbòlic, sí que és veritat. Jo crec que la filosofia t'hauria de fer... La filosofia és... O sigui, pot ser molt feixista.
Sí?
I pot donar un sentiment molt... Molt de l'heroi de la modernitat, molt del geni, molt de... La sobrepotència humana. Mm.
La filosofia pot ser molt feixista en tant que el que exposa són idees i les idees són el que mouen el món?
Poden moure el món. No crec... O sigui, que mouen el món, evidentment, és el capital, no? Però les idees importen molt, no? I la filosofia pot ser feixista, molt feixista, però perquè pot donar rienda suelta a un munt d'idees, o sigui, pot justificar moltes coses, o sigui, com hi ha els filòsofs al règim, vull dir, com... I al final hi ha certs sentiments de grandesa, de... Uah! O sigui, Fichte, Alemanya, el gran no sé què, Wagner, que tot cap amunt, no sé si m'explico, no?
Sí.
Però al mateix temps, jo crec que la filosofia es pot sentir, almenys així com jo m'agrada sentir-la, amb una sensació molt maca de llibertat i al mateix temps dependència. Que és una cosa que jo últimament...
Oh, és que introductori, això,
No et pensis. No? Jo l'estic explorant molt i m'està agradant molt aquestes idees. Vull dir, llibertat perquè et sents autònom i tu sents que entens i sents que comprens i això et fa sentir emoció. A mi m'emociona molt, no? Sí. Com alegria, excitació, sobretot. A mi m'excita molt com de... rotllo... revolucions, no? Estic alterat en un bon sentit de la paraula.
Sí.
Però al mateix temps... tot allò que tu estàs entenent, t'ho estan regalant, t'ho estan donant. No depèn de tu. No, o sigui, com ets dependent del que et digui l'altre. I en aquest sentit crec que és algo molt maco, perquè tu estàs... És una cosa que no pots fer tu sol mai. I aquí, hi ha molta gent que es pensa que sí, i aquest és el gran error.
La vida del filòsof és una vida una mica solitària, no? O almenys així ho percebem els de fora.
Em farà citar Quevedo.
Quevedo, quin dels dos?
Quevedo el bo. Quevedo el bo. Quevedo el bo.
Quevedo el bo, eh? Doncs va, sí. Quédate.
Anava a fer-ho jo, però t'he dit, no fagis. No, Quevedo el...
Sí,
el
sí,
poeta, carai.
Escriptor, sí.
Que, com em diu aquell poema? En paz... Ai, mare de Déu.
Digue'm què ve dir.
Seria un bon avi, si ho sapigués dir ara. Diu, bàsicament, com en paz retirada dialogo con los muertos. O sigui, com, és un poema molt famós, molt maco. Però, bàsicament, el filòsof dialoga amb els morts. No? I per això és tan maco, perquè està en diàleg. Però un bon filòsof no té una vida solitària. Jo cada cop estic més en contra d'aquestes tonteries. Qui té una vida solitària...
Aquestes tonteries,
És un solipsista, és un cínic, un nihilista. El filòsof que disfruta, que afirma... O sigui, no tots hem de ser Nietzsche. No, perquè Nietzsche va viure la condemna de la soledat i mira com va acabar. Automedicant-se, boig, perdut, abraçant un cavall plorant i 10 anys al llit. Senil amb la seva germana allà modifica. Pues no, jo no, un filòsof no hauria de voler acabar així. No? O sigui, els filòsofs, jo crec que és un fantasma la solitud, també, per la filosofia. O sigui, és un fantasma que és una ombra d'aquestes altres ombres que són grosses, però realment després no... És una cosa molt petiteta, no? Que l'ombra sembla gegant i és una tentació, també, no? La solitud, perquè a la solitud els grans pecats apareixen molt, no? La soberbia... La soberbia... La solitud et porta a la soberbia, jo crec, no? També. Que és el cinisme. El cinisme és la soberbia, és el mateix, jo crec.
Ara em deies, la filosofia és una ombra molt petiteta. En tant que no arriba a la població, això m'interessa.
No, en tant que...
Moltes la població, vegades... com si el filòsof no fos població.
A ratolí, no, entremaliat.
M'has entès.
Perfectament. No, però en tant que... igual que pel poeta hi ha el fantasma de la bohèmia, no? I d'aquesta vida de l'alcohol i els baixos fondos i tot això, però també és un ombra. És un ombra que després te n'adones que...
Món de la comunicació també és un ombra, això.
Gegant, exacte. I com escriuré si no estic tal, si no em passen aquestes coses...
Perquè això no passa.
I si em desintoxico... Això és un problema que tenen molts artistes, no? Si em desintoxico, com crearé?
Sí.
I després poden crear, òbviament que poden crear, no? I creen coses meravelloses. Però és un fantasma. No, i pel filòsof, la solitud és el seu fantasma. No? El recluir-se, no? L'anar-se'n a les muntanyes... Però aquí està l'ensenyança de Nietzsche, per mi. Que és com... Que ell no es va aplicar, però va ensenyar. Per què la va ensenyar? Perquè ell no va poder fer. No? Nietzsche sempre diu que ell parla de salut perquè és un malalt. I llavors sap el que és la salut, perquè està malalt. No? I què fa Zaratustra després d'ensenyar les muntanyes? Un dia baixa, no? I diu, bueno, això està molt bé, d'estar aquí a les muntanyes, reflexionant i connectat amb no sé qui. És una mica com el Tremoló, no? Que estic allà, estic a les muntanyes, però aquí no em fa cas ni Déu. O sigui, com això no té cap mena de sentit.
Sí.
He de baixar... a parlar amb la gent. O sigui, m'he de... I després baixa la gent, baixa al mercat i se n'enfoten d'ell, no?
Té rebaixa una mica,
Exacte, però no és la solució estar allà dalt, no? O sigui, com el filòsof... Perquè llavors és com... llavors és egoista. Llavors, per què estàs fent tot això? No? O sigui, com per què estàs fent tot això si estàs tu sol recluït?
No, però en teoria per baixar i explicar-ho, no?
Clar, però no mai baixen. Hi ha molts que no baixen mai. Estan a la seva talaia de l'acadèmia, a la talaia de les publicacions, a la talaia de...
La publicació ja és fer-ho, no?
No sé tal com està el mercat editorial, no sé què dir-te. O sigui, literalment, crec que aquestes, el 90... Quan era el 98% dels llibres? És una bestiesa qualsevol. Si us interessa el tema, busqueu per internet, perquè la gent fliparà. O sigui, és molt heavy. El mercat editorial és un problema greu. O sigui, com no va en broma, hi ha una sobreproducció molt forta i al final tot es torna una mica... hi ha una cosa que crec que avui en dia hi ha, que és un deliri o una falsa sensació de rellevància, no? On tots aquests autors i autores escriuen, es publiquen entre ells, es comparteixen entre elles, però jo no llegeix ningú.
Deixa'm dir una cosa, faig publicar una queixa,
Digues.
Val.
Dispara.
ara que estaves parlant del món editorial, és que a mi em va passar una cosa que em vaig quedar frapadíssim, però de veritat, eh? I vaig anar a comprar un llibre que tenia moltes ganes de llegir, és un llibre de... ja me'n recordaré. José María Arguedas, és un, si no el, el millor literat i escriptor peruà, un dels millors. Vaig anar a una llibreria molt coneguda del centre de Barcelona, on hi pots veure molt color verd. I vaig dir, mira, vull aquest llibre, estic buscant a aquest llibre, suposo que aquí el tindreu perquè és molt gran, això. Va buscar i em va dir, home, però això... Aquest era el to, eh? Home, però això està descatalogat, què vols? Que és de l'any 88. Vaig pensar, hosti.
Com si fos l'Antic Testament, directament. O sigui, quina animalada, quina animalada.
No?
Ja, a mi m'ha passat això també.
Però què vol dir això?
Com si fos...
Llevas tants llibres... O sigui, no publiquin partitures de Mozart. Saps el que et vull dir?
És que és...
Són més antigues, descataloguin-les ja. No,
però és que...
No tenia cap mena
de sentit. Al mercat editorial, un llibre del 2005 es veu algo com antic, ja. I ara no el 88.
Però i què? Però el 2400 interessa llegir aquest llibre.
Exacte. O sigui, el problema és que no hi ha una tasca de... O sigui,
com vol dir això?
Com es produeix de manera compulsiva... No es busca tindre un llegat i construir una biblioteca editorial.
Ah, llavors on queda la... Ara sí que fem filosofia. On queda la raó?
No, clar.
Del pensament?
No existeix. O sigui, això és el que... Però és que això no n'hi ha. Això ja ho deia... Perquè és un mercat editorial. És un mercat, és una empresa. O sigui, com la gent a vegades s'oblida. O sigui,
quan... La sapiència no hauria de ser un mercat.
No, clar que no.
Entenc que el món editorial
però,
sí, eh?
Però la sapiència està reificada i subjectivada en un món que explota recursos. Llavors, és el que hi ha, no? En el pitjor dels sentits possibles. I és una cosa que és important recordar, això que estem dient ara, perquè moltes vegades, amb els llibres, la gent es pensa que és com una fora del capital, no? Mm-hmm. No, els llibres, què? Els llibres que han de ser una empresa, els llibres que han de ser un comerç. No, però són igual de mafiosos. O sigui, com... Són igual de mafiosos, igual d'explotadors, igual de precaris, igual, i els imposts i el capital s'imposa igual.
Això ho va publicar al Twitter, que li agrada.
O sigui... Gràcies. Aquí, jo vaig cremar en Pons. Jo vaig cremar en Pons, no?
Ja després ja...
Acabaré jo sol a la Talaia, però no perquè vulgui. No, sinó perquè m'ha fotut allà. Flash!
Baixaràs a la caravana.
Escolta'm
una cosa. Deixa'm fer-te dues preguntes finals i ho acabem, això.
Digues.
La primera, que em sembla no és la primera vegada que t'ho pregunto, però tret tot el debat que hem tingut avui o tot el tema que hem tingut avui, està molt bé treure-ho de nom. Com apropem la filosofia? T'estic dient la filosofia a la gent, no la gent a la filosofia. Mm-hmm. Em sembla que són dues coses molt diferents.
Jo crec que... Jo això crec, o sigui... És que, evidentment, no sé què vas donar una resposta curta. Quan Hermann Hesse escriu Siddhartha, no? Jo ja, aquell llibre, bueno, està bé, jo el recomano llegir, sobretot si no el llegiu massa, però hi ha un moment on ja, a mi em va quedar com atrevessat, no? Que és on descriu la primera vegada que veu el Buda, no? I descriu com camina. Només diu això. I jo em vaig quedar com... absolutament fascinant, no? I vaig dir, buah, aquí hi ha alguna cosa. No? O sigui, el personatge no diu res, però només com descriu la manera que té de caminar i de moure el cos, jo vaig dir, aquí hi ha alguna cosa. Hi ha d'haver-hi alguna cosa, no? Doncs pues així. O sigui, jo crec que qui és radiant... No, o sigui, com si desprens... O sigui, com si el filòsof desprèn aquella alegria, o sigui, com té aquella capacitat de ballar en tots els sentits, aquell d'un de ballar amb tots els aspectes de la vida, no? Com si és un ball tan fascinant, no? Uh-huh. Així jo crec que és com s'apropa la filosofia a la gent. O sigui, com... És, perquè llavors la gent dirà, ostres, què hi ha aquí, no? Quan algú té una serenor i està en pau amb la vida, per exemple, o té una... desprèn alguna cosa... Uh-huh. La gent s'interessa per allò. Perquè és com que hi ha aquí hi ha alguna cosa, aquí hi ha alguna cosa. Jo vull saber què hi ha aquí. No? És com això de que hi ha aquí el cavaller de la fe. Quan el cavaller de la fe salta i balla i es mou i porta l'infinit al present, tu el veus i et quedes... dius, uala... No?
Dos cosetes i et faig la darrera pregunta. A mi m'ha quedat clar, coneixent a Leo Espluga, que un filòsof sobretot és dues coses.
bona persona, i dos, el que es complica per no quedar bé i dir, fàcil, no? Si voleu apropar la filosofia, teniu la caravana a Radio Estel. Leo, fes-me la meva conclusió del somni, va.
El somni ens ensenya que no som subjectes, que el jo no mana, però no per això no deixem de ser lliures.
Camarada, que vagi molt bé. Fes la propera plaer. Setmana.
Ràdio Estel. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Ai, ara truca.
Oi, vaig a veure qui és.
Qui és?
Sí, digui'm.
Què?
Mira, no t'ho creuràs, és que estic a Ràdio Estel en directe.
I és?
La consellera de la presidència. No sabia que teníem d'això, també. Mare Déu, que bé.
Sí.
Et truco ara en 10 minuts, tu. Fixa't tu, eh?
Però i si és jo un no premi? Sabia. Té pinta premi, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
I ha estat tot gelat pels voltants de Tots Sants. La mala sentència ha sortit del jutjat. Ha perdut el plet al sindicat de regants. El canal pels rics a perpetuïtat.
12:15 del matí, l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro acaba de publicar la novel·la Urgell, La febre de l'aigua, llibre editat per Proa. És un relat sobre la construcció del canal d'Urgell al segle XIX. Aquesta va ser una de les obres d'enginyeria més ambicioses, no de casa nostra, no, de tota Europa. Tothom somiava en convertir aquella terra eixuta en una terra fèrtil. Tot i la infraestructura, la gent de l'època va creure, durant molts anys, que la construcció del canal havia estat un fracàs. Molts van morir pensant que tot el que havien fet havia estat en va. Alguns, inclús, s'hi van deixar la vida construint-lo. Tot això ho explica Vicenç Villatoro en aquest nou llibre, Urgell, la febre d'aigua. Vicenç Villatoro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Duros pel climàtic, qual que emplea.
Vicenç, quina rebuda està tenint el llibre? Ara fa una setmana que el vas publicar.
Sí.
Quines impressions t'estan
arribant? Setmana, diguem-ne,
és difícil,
ja, eh? Hi ha poques. I menys un llibre de 600 pàgines.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, perquè vull dir, si és de 25, la setmana següent, ja l'he llegit. Ara, gent que em digui, ja l'he llegit i m'ha agradat o no m'ha agradat, pràcticament no me'n trobo, perquè fan falta bastants viatges en tren per llegir-se.
Escolta'm, d'on neix, ara que ens parlaves de viatges en tren, ja que som a Barcelona i al costat de l'estació de Sants, d'on neix aquest interès pel canal d'Urgell?
D'anar molt per allà, d'anar-hi per altres raons, eh? Per presentar altres llibres, per tenir amics, per tenir una fascinació per Ponent. Jo crec que Ponent és una terra a vegades aspra, però és una terra molt de veritat. No?
És la gran desconeguda de casa nostra?
És una de les grans escoltes. N'hi ha unes quantes, eh? Diguem-ne, si vas gratant des de la Terra Alta fins al Pallars o passant per la Conca de Barberà, trobes que hi ha trossos formidables de país que són poc presents en l'imaginari col·lectiu, no? I allà, Ponent només té la sensació, a més de ser-ho més o menys, té la sensació d'estar fora de l'imaginari. I mentre, per exemple, la muntanya ha generat un imaginari, en bona part literari, a través de Pep Coll, de Maria Barbal, l'Ebre n'ha generat a través de Jesús Moncada, ells tenen la sensació que no l'han generat, i tenen la sensació, a més, que el Canal d'Urgell és la seva èpica, la seva carta forta. Mm. Llavors, jo hi anava parlant amb gent, i deia, escolta, un dia t'explicarem això del Canal d'Urgell, ja veuràs, i vaig veure.
Mm. Nosaltres farem un tastet, però és que aquestes 600 pàgines que ens deia són precioses, que ens ho explica tot plegat en aquest llibre, Urgell, la febre de l'aigua. Abans ho deia, Vicenç, que en el moment que es va construir el Canal d'Urgell era l'obra hidràulica més important d'Europa, però tinc la sensació, ara en parlàvem de les Terres de Ponent, que en sabem ben poc d'aquest canal.
Sí, perquè diguem-ne, l'aigua sobretot transforma el paisatge més pròxim, no? I llavors podem tenir la sensació que això no té a veure amb la resta del país. I té molt a veure, inevitablement. És a dir, el canal neix d'una necessitat, per dir-ho així, localitzada. Uh-huh. El desert d'Urgell, que vol deixar de ser el desert d'Urgell i vol passar a ser, diguem-ne, l'horta de Catalunya. Més que l'horta en aquell moment, això, el lloc que dona blat a tot Catalunya. Però el Canal d'Urgell forma part d'una idea de país més o menys, diguem-ne, més o menys etèria o més o menys concreta, que lliga tot. És a dir, hi ha Canal d'Urgell perquè hi ha una demanda del territori, però també perquè hi ha uns capitals barcelonins que s'hi posen. Però hi ha Canal d'Urgell perquè hi ha una Barcelona i una zona de costa que demana menjar. És a dir, si produeix més agràriament el Pla d'Urgell és perquè hi ha un mercat que tiba, que és el mercat, diguem-ne, fonamentalment de Barcelona ciutat i de la costa. En el moment en què s'està fent el Canal d'Urgell en paral·lel, i a vegades amb els mateixos protagonistes, s'està fent el tren que va primer de Terrassa a Manresa, uh-huh, que és imprescindible per anar de Manresa a Lleida i de Lleida a Saragossa. I al mateix temps estan pensant que potser el port de Barcelona s'ha quedat curt i que s'ha de fer un port més gros, no? Però tot això és a la vegada, perquè pensen que el país pot fer un tomb, i ho pensen, a més, enmig d'un segle XIX, que, a diferència del que passa en el conjunt europeu, aquí és horrorós, aquí és terrible. Aquí, el segle XX, que és dolent, demostres tu, vam tenir una guerra civil molt terrible. El 19 van tenir 3. I quan s'acabava una, ja començaven a preparar la següent. I ells creien, a més, això, que a través del tren, de l'aigua, de les fàbriques, del port, diguem-ne, el país canviaria també des d'un punt de vista moral i també des d'un punt de vista això, diguem-ne, que la guerra s'acabaria, no? No la van endevinar perquè, diguem-ne, al segle XX hi vam continuar.
Explica'm tot això, Vicenç, sí que he tingut la sensació, llegint el llibre, que precisament el Canal d'Urgell l'uses, sí i no, però l'uses una mica com a excusa per explicar-nos com a país.
Discutiria la paraula excusa, però acceptaria...
Per això dic sí i no.
Acceptaria... No, però jo crec que això passa en tot, diguem-ne. Jo crec que la narrativa, l'instrument de la narrativa, l'assaig és una altra cosa, el llibre d'història és una altra cosa, l'article periodístic és una altra cosa, però l'instrument de la narrativa gairebé sempre neix de trobar una història que tu creus que en ella mateixa és interessant d'explicar, i la sensació que aquesta història et serveix per explicar genèrics. Genèrics humans, col·lectius o personals. És a dir, molt bé, la història de Madame Bovary està molt bé, i vols explicar-la, però s'escriu perquè vols parlar d'una cosa genèrica, que jo no crec que sigui precisament l'adulteri femení, sinó que és, més aviat, per dir-ho així, la soledat de l'artista en la societat del XIX. No, és igual. És a dir, tu tries, entre totes les històries xules que hi ha al món, sí, una determinada, perquè és xula, però també perquè té a veure amb les teves preocupacions, amb allò que tu tens ganes de parlar-ne. Mm-hmm. Ara, una cosa no es pot menjar l'altra. Cap de les dues. És a dir, en la, diguem-ne, la metàfora no es pot menjar la història que expliques. El més important és la història que expliques. Però la història que expliques ha de remetre, i d'una manera poc dogmàtica, una bona, i, a vegades, fins i tot, i poc didàctica, fins i tot. Però ha de remetre, jo crec, als grans preocupacions humanes, que són les de l'autor, però que l'autor sempre pensa que les comparteix amb uns quants lectors, com a mínim.
Veus aquí la complicada tasca que és escriure i escriure bé, com fa Vicenç Villatoro, no només en aquest llibre, sinó en els múltiples llibres, articles que té. No sé si t'has plantejat fent aquest llibre, Vicenç, que si el Canal d'Urgell és una cosa tan grossa, tan important, o almenys ho ha estat, per què no és un signe d'identitat de país? Aquí és on volia arribar.
Sí, sí que m'ho he plantejat, i jo crec que és que aquí s'han sumat, diguem-ne, dos extrems, que jo crec que es produeixen com a extrems poques vegades, però que existeixen com a extrems. Un extrem és la indiferència barcelonina. És a dir, quan dic Barcelona no estic parlant només de Barcelona concepte, no?
Aquí, llavors, quan parlem d'aquí de Madrid.
De Madrid concepte, doncs Barcelona concepte, no? Som una societat urbana, som una societat moderna, i a fora d'això hi ha un país carlí, rural. És a dir, era curiós, per exemple, quan des del món de Ciutadans es deia això, no? Perquè n'hi ha dos. Una era, em sembla que es deia Tabàrnia,
sí.
I l'altra en deien Tractòria.
Ui, que no l'havia escoltat.
Sí, és a dir, que no era Tabàrnia, era Tractòria. És a dir, el lloc dels tractors, aquest lloc... hi ha a vegades, des d'un cert més o menys impostat cosmopolitisme barceloní, un menyspreu i una indiferència pel món rural. Però també hi ha de vegades, des d'alguns mons de Catalunya, una sensació d'un cert victimisme i d'un cert acomplexament. Dius, ostres, tu, això nostre... I aquest acomplexament, a vegades, pot tenir, diguem-ne, dues formes complementàries. Una, això nostre no és res, o això nostre és moltíssim, i no ho saben veure. Que totes dues coses poden ser símptoma de complexament. Jo crec que la suma, o els matisos, els grisos que hi ha entre aquests dos extrems, la indiferència i aquesta mena de possible victimisme, és el que fa que no agafem tots com a propi una cosa que és de tots i que és molt rellevant. És a dir, no només diguem, el Canal d'Urgell era molt ambiciós, és que era molt visionari. Quan surt la idea del Canal d'Urgell...
Mira com estem ara.
Exacte, no. Això, el que passa és que ara hauran de tornar a ser visionaris, perquè el Canal d'Urgell i moltes altres coses o es transforma o el canvi de les circumstàncies el faran inviable, no? Per tant, que cal transformar-se, és a dir, cal transformar-te tu perquè el teu entorn es transforma, no?
Coneixent ara tota aquesta història, tu mires amb més preocupació tot el que està passant?
Sí, amb una mica més de preocupació. Sí, és cert. Però vull dir... una preocupació que en un cert sentit era implícita. És a dir, no faré un spoiler perquè no, en l'última pàgina no s'explica qui és l'assassí, eh? Vull dir, no va així, això. Però al final... era en l'epíleg, jo estic en allà, molts dies, des de fa molts anys, i sóc més o menys quan hi ha totes les últimes discussions sobre hem de tallar l'aigua, però no la tallarem tota. A qui n'hi donem i a qui no n'hi donem. I són discussions molt vives, i molt poc ideològiques, són molt pràctiques. No? Llavors, en l'epíleg surt d'això, però surt també una visita a un poblat ibèric que està enmig de la zona del canal. I dius, què feien aquí quan hi havia canal? Fa 3.000 anys, no? 2.500. D'on traien l'aigua? Per què estan aquí? Per què van venir aquí? Per què s'hi van posar aquí? És a dir, aquesta sensació que el món canvia al nostre voltant i que ens hem de llegir al nostre entorn per saber què fem.
També és una història que t'ha demostrat, Vicenç, que el fracàs d'avui pot ser l'èxit de demà i a la inversa?
Sí, sí. Aquí vaig trobar... El vaig trobar... I era sempre, però... com a cita la volia posar, però vaig fer tard perquè ja les tenia totes ocupades. hi ha un vers d'If, del poema de Kipling, allò conegut i traduït mil vegades, que diu... El triomf i el fracàs, aquests dos grans impostors, no? Tots dos van una mica disfressats. Tots dos són provisionals. És a dir, una frase que digui... Això va començar a ser un fracàs, però finalment va ser un èxit, és falsa, perquè no hi ha finalment. Va ser un fracàs, va ser un èxit, i continuem, perquè no hi ha un final, no hi ha un dia que dius això s'ha acabat. Per tant, és veritat... que coses que han començat com un fracàs, com de nostre no valien la pena fer, han posat la llavor per una cosa positiva que vindrà després. Però de vegades dins d'aquesta cosa positiva també hi ha la llavor d'un problema que apareixerà més tard. El llibre viu d'una visió personal que hi és en altres llibres, que és que això de la història no va en una sola direcció. Fa giragonses. Vaig fent dietari, eh? Tinc apuntat una vegada en un dietari. Dic, si la història va en una... té una direcció, hi ha molts dies que va contra direcció. Molts dies que va, diguem-ne, que va en direcció prohibida, per entendre'ns. I el llibre hi respira, això, no? Aquesta de... Ei, i per tant, com no hi ha una direcció prefixada... com no hi ha una fletxa de la història que va de baix a dalt, ni de dalt a baix, que a vegades... cada vegada passa el que la gent que hi ha fa que passi. És a dir, si no hi ha un determinisme, passa a ser més important la voluntat. És a dir, si el volant dels fets no els porta una cosa messiànica i històrica, el volant dels fets el portem nosaltres. I llavors jo crec que això ens dona més llibertat i més responsabilitat a la vegada.
Està molt bé, Vicenç, que em diguis que el poema If, de Kipling, és molt únic, però no té raó, perquè si no erro i no recordo malament, era el poema preferit de José María Aznar. Parlant de José María Aznar, què és el Clot del Dimoni?
El Clot del Dimoni és... és una absolutament, diguem-ne...
No es deixo anar una mica així com qui
Freud,
no vol, eh?
Freud té un llibre sobre això de la psicopatologia de la vida quotidiana. Com pensar en una cosa en diem una altra. El Clot del Dimoni és el nom que... un nom que en l'època, diguem-ne, abans del canal, es dona en aquell territori, el Mascansà, a vegades. El que passa és que som tots, eh? Tots som més aviat llatins i exagerats en els nostres topònims. Els portuguesos d'unes coves en diuen una boca d'inferno. Home, no, sona avall, eh? Però no cal. El Clot del Dimoni és potser l'expressió més dramàtica, també la plana salvatge, per descriure un territori deprimit. L'expressió probablement més utilitzada d'una manera més quotidiana era el desert d'Urgell, que també és menys dramàtica del que sembla, eh? Perquè si vas a Barcelona, hi ha un tros de Barcelona que se'n diu el desert de Sarrià. Per tant, això dels deserts no és allò del Gobi, eh? Però realment era una zona considerablement deprimida, i una zona, sobretot, que hi havia una reflexió, no? Diu, aquí plou poc. Quan plou va bé. Quan no plou va fatal. Llavors hem de substituir la pluja per l'aigua que li portem nosaltres. I per tant, hi ha la idea de que aquella terra és positiva, és fèrtil, té possibilitats, sempre i quan tingui una aigua, que si no ve de la pluja, com em tocaria, l'haurem de portar per mans humanes.
Vaig venir aquí amb la febre de l'aigua, però l'aigua, somiada, conduïda i adreçada per aquí per la mà dels homes, és només una mitjancera. El que importa és la terra, condemnada pels segles, redimida, ara perd la força del progrés i la raó, tan torrencial com el doll que ve de la muntanya. Vaig venir perquè algú em va dir que això que ha passat avui no passaria mai, que era impossible. Vaig venir a lluitar contra l'impossible. Avui és el dia, no pas del miracle, sinó de la victòria, l'instant somiat de la redempció de la Terra. Uau! Bueno, és un llibre també de memòria històrica?
No particularment, vull dir, jo projecto sobre l'època coses que podem tenir de l'època, però també conceptes de present. Jo no intento, per exemple, no intento parlar com parlaven ells, ni en termes...
Tu canvio, Vicenç. És un llibre d'homenatge?
Jo crec que tot llibre, en el fons, conté un homenatge, encara que no en sigui el seu objectiu. És a dir, he fet per fer un homenatge a això. No. Ara, agafar un fet o uns personatges i aplicar-hi al damunt aquesta mena de focus mitificador que és la narrativa, bona o dolenta, això, cadascú intenta fer el que pot. Però és un acte d'apreci per allò. Jo tinc dos llibres sobre els meus avis. Ostres, són un homenatge als teus avis? No, són un intent d'explicar la història o explicar coses genèriques a través dels meus avis. Però, a veure, el dels meus avis té un punt de voluntat de mitificació i, per tant, un punt d'afecte i un punt d'homenatge. Per tant, aquest llibre està escrit amb afecte per una terra i amb afecte per una obra i amb afecte per la gent que ho va fer, a la que no conec, i la meitat dels cos m'invento. Però aquesta paraula que tu deies com a homenatge, que accepto el terme, però per mi és això, afecte, és empatia, i és.
Vicenç Lamolla, nascut a Nàpols, pelegrina rodamilans, filla de Torà. Per què vas agafar aquests dos personatges per donar-hi veu a tota aquesta història?
Perquè abans et deia que una novel·la, un experiment, diguem-ne, un artefacte narratiu, neix del casament entre una història i, diguem-ne, i unes preocupacions de caràcter genèric. Però aquest matrimoni és un menatge a trobar. Té una tercera pota, que és, per dir-ho així, els reptes d'escriptura narrativa. És a dir, quan tu fas una novel·la, a més de per explicar una història, a més de voler parlar d'unes coses genèriques, a més, estàs fent una proposta d'una manera de narrar. I jo venia d'uns quants llibres, els últims, que havia posat el freno de mà. Sí. Escrivia un freno de mà. El freno de mà era no explicaràs res que no tinguis documentat. És a dir, no inventaràs. Tu parlaràs d'una gent, però no inventaràs. I quan parlava de gent del segle XIX... si no inventava, quedava molt poca cosa. I llavors tenia unes ganes de dir, ara inventa. A Mallorca en diré una inventera, unes ganes d'inventar enormes. Llavors, em va semblar que per temes sobre com narrar, la relació entre realitat i ficció, que aquest és un dels grans temes de la literatura del 21, l'ús de veus diferenciades, la presència de gèneres periodístics dintre de la narrativa, tot això, com diré la meva veia, em llamava. I llavors vaig agafar dos personatges reals, vaig aprofitar tota la seva biografia fins que comença la novel·la, i a partir que comença la novel·la m'invento tota la resta de la seva biografia, de vegades fins i tot, per dir-ho així, violentant el que sé. El Vincenzo Lamolla, nascut a Maratea, i la pelegrina de Rodamilans, nascut a Torà, van existir, són els besavis del meu avi,
boníssim.
Però, i els hi va passar gairebé tot el que diu aquí, fins que comença la novel·la. Quan comença la novel·la ja són meus. I en això hi ha... I això era una picada d'ullet a mi amb McEwan, amb Redempció. Agafar un personatge real i empàticament, no malèficament, dotar-lo d'una nova biografia, donar-li més anys dels que van tenir, van morir més joves. Tot això és, en un cert sentit, és regalar-los una altra vida. I vaig pensar que això valia la pena.
Vicenç, em queda res, un minutet, però encara vull fer alguna pregunta més. L'has pogut presentar urgent?
Encara no, la setmana que ve.
Setmana vinent, eh?
Sí.
Setmana vinent comencen presentacions? Fas com un gira?
No, comencen avui.
Aquest comença avui, eh?
Començo a Barcelona, però la gira, per dir-ho així, la torné ara, mentre estava esperant, dient, hi ha un altre lloc on també els interessa. Doncs, escolteu, jo vinc a totes.
Barcelona, on, avui?
A la Casa del Llibre.
Casa del Llibre, eh? No hi aneu. Ai, no hi aneu. No deixeu d'anar-hi a la Casa del Llibre. Això serà cap al vespre, suposo.
A les 7.
A
l'hora de les presentacions.
7 de vespre. I després a l'Urgell, que serà, evidentment, molt, molt ben rebut. Jo sempre dic que hi ha dues classes d'escriptors, el que volen gaudir del llibre que han escrit i el que, mentre el gaudeixen, ja n'estan pensant el següent. De quins ets?
No, jo diguem-ne, jo sóc monògam literari. Diguem-ne, però monògam una miqueta golfo, eh? Perquè jo estic en una obra, i quan estic... Perquè, a més, és més, em xucla molt. Això m'he tirat 3 anys i he anat molt a l'Urgell. Però només en faig una, però he de confessar que penso en altres.
Vicenç Villatoro, editat per l'editorial Proa, aquest Urgell, la febre de l'aigua, llegiu-lo, que de veritat val molt la pena. Un plaer parlar amb tu d'aquest llibre, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.